6 minuts de la una del migdia, moment aquí a la sintonia de Ràdio Falset de l'hora de la tertúlia, l'hora del vermut, en aquesta sintonia del 107.6 de la freqüència modulada. Una tertúlia on comencem aquí, a l'estudi de Ràdio Falset, però que també podeu continuar des de casa mitjançant el 977-83-0044 i el 977-83-1135, no només opinant dels temes que puguem treure en aquesta taula, que puguem posar damunt d'aquesta taula, sinó aportant-ne de nous. Avui al meu costat hi ha la Rosa Gairal, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Agustí Massip, bon dia.
Bon dia.
Alfredo Cortés.
Hola, bon dia.
I el Michael Sherwood com a representant del CIP. Bon dia a tots, a la senyora Gairal. Abans de començar, permeteu-me que faci un petit incís d'una situació que es va donar arran de la tertúlia passada. Just a l'acabar el programa vam rebre una trucada des de l'AMPA, de l'IES Privat, en què ens demanaven doncs poder estar present si es tractaven aquesta mena de temes. Una crítica pertinent que com a productor d'aquesta hora del vermut doncs jo accepto. Val a dir, però, que també vull deixar clar dues coses. Una, en aquesta hora del vermut hi ha dos telèfons que he dit fa un moment, el 977-83-0044 i el 977-83-1135 per tal de participar. O sigui que entenc que a partir d'ara hem de dir telèfons per qui vulgui participar i també per telèfon pels al·ludits. Entenc doncs que hi ha aquesta via també de participar, que sempre està oberta i que entenc que al llarg del temps d'aquesta tertúlia mai no s'ha estipulat un temps, sinó que s'ha deixat que qui vulgui participar participa el temps que cregui necessari per exposar les seves idees. L'altra cosa, es va, com a resposta també a aquesta situació, es va dir a l'AMPA que vingués en aquesta tertúlia d'avui, fet que es va refusar. Alegant que no hi havia tema. Com a productor del programa, entenc que l'educació a dia d'avui, o sigui el març del 2010, és un tema obert i que per desgràcia n'haurem de parlar encara força temps. Segurament aquesta setmana aquesta setmana no hi ha hagut vaga, però és un tema, diguéssim, d'aquells que estan oberts que sempre...
És que, de fet, penso que la vaga és una anècdota dintre del tema, no? del problema.
Però bé, ja tindrem temps per parlar i per sentir altres veus al respecte. Només volia fer aquest apunt ràpidament, passem a les qüestions. Hem de parlar de la neu, que ja fa dies que no hem vist, però resulta que aquesta setmana la Generalitat va i aprova unes ajudes per les nevades. Resulta que aquí tenim una nevada i de la Generalitat ningú va dir res i ara... Neva a Girona.
I neva a Catalunya.
I ara resulta que sí que hi ha ajuts. Que per sort també entra a Tarragona, eh? Tot sigui dit. També hi entra a Tarragona.
Vos sabeu perquè tenia dubtes. Quan jo vaig sentir la notícia en si, tenia dubtes sobre el tema, perquè semblava que només consideressin l'última nevada en si, que va ser la que va afectar les comarques del nord i aquí al sud, doncs, sí. Mos haguéssim quedat com sempre. Però bueno, millor si hi ha ajudes. No veig pas com les portaran a terme, és molt difícil. La gestió dels boscos, clar, el bosc aquí és gairebé tot privat, o sigui, és un tema que la gent... A veure, hi ha boscos que... Aquell que el té una mica curiós, el que passa, que no dona cap benefici, és molt difícil gestionar el bosc aquí.
Com ho veieu? Una altra vegada la Catalunya Nova, que ha tingut que esperar a que hi hagi un fet tan trist com el de les nevades i tot el que va suposar l'episodi, perquè ens facin cas?
Home, ja veurem com arribarà aquí baix, eh? Jo opino com ell. M'agradarà veure què arribarà aquí baix. De moment, ells tindran els camins i tot netet per Setmana Santa, perquè els que van a passar la Setmaneta Santa, doncs, tota aquella pijada pugui tindre-ho tot a punt.
No, i penso que és un mal d'aquest país i de molts països, no? El sud, el que deia el Serrat fa molt temps, el sud també existeix, no? I moltes vegades doncs sembla que som la rebotiga del país, no? I tot el que no volen a la ciutat i al cap i casal i al nord, doncs va cap al sud. I la gent, primer, clar, es vol tenir fa molt poquet amb el tema del cementiri, no? I, per tant, és una cosa més que afegim ja al munt de greuges que el sud té respecte al nord de Catalunya. Desgraciadament això és bastant freqüent a tots els països, no? No sé per què el sud sempre és el que rep tot el sac dels cops. El que passa és que, per altra banda, tampoc ens hem d'acostumar. Vull dir, no ho hem d'assumir com una cosa normal i d'allò, sinó que hem de...
A segle XXI, que encara que hem d'estar... Exactament,
hem de lluitar-hi, però vull dir que en tot cas és un altre greuge més a afegir a la quantitat de greuges que tenim respecte a la Catalunya vella.
Sí, no, jo el que vull dir és que el que és cert és que, aviam, ningú et dona res si no demanes. Llavors, una de les coses importants és que s'ha de demanar. Quan passa alguna cosa, és a dir, ajudem-nos. Clar, si no demanes, ningú et vindrà a dir que necessiteu alguna cosa. S'ha de demanar.
Crec que els ajuntaments ja van començar a demanar. Poquet, potser sí.
A veure, s'ha de fer més soroll. És el que passa, és el que ara l'Agustí no ve al cementiri. A veure, si ningú es mou, pues seria com la fàbrica de xocolata, que van posar i que resulta que era una nuclear, que llavors van ser dos, vale? El cementiri és igual. Jo volia dir que, a més, al Priorat tenim un altre problema. És que no som ni carn ni peix, no estem ni dalt ni baix, no som ni de les Terres de l'Ebre, que tenen una certa força, perquè tenen un pes demogràfic, i al Baix Camp, bueno, ja ho va dir l'alcalde de Tarragona, que estem allí perquè, va, mira, posem-nos en algun lloc, no?
Vale, però tenim una sort que ara, com que ara s'ha inventat el gènere neutre, doncs nosaltres al Priorat pot ser el gènere neutre, no?, de les comarques. És a dir, no som ni masculins ni femenins, sinó som neutres, no?, com aquell d'Austràlia.
Som l'Opriorat.
D'Austràlia, no?, que ara ja el gènere neutre que ja existeix, avui en dia.
El gènere neutre, Priorat, i potser la Terra Alta també, perquè la Terra Alta de Terres de l'Ebre, la veritat és que tampoc no en té gaire. No.
Però, bueno. Tenim una trucada, si després tornem en aquest punt. Bon dia, en què parlem?
Hola, mira, el meu nom és Pilar Tomàs, Sóc veïna de Falset, visc a les Afores. I llavors, a veure, jo vaig tenir un petit problema, he tingut un petit problema amb una multa que se'm va posar i que llavors, com que jo la impugno, doncs l'Ajuntament m'ha dit que faci una carta, etcètera, etcètera. Jo el que voldria és llegir-vos la carta perquè així d'aquesta manera seria tot més comprensible. Digui'm. I per avisar també els ciutadans de Falset, no? Us llegeixo la carta?
Sí.
És curta, eh? No passa res. Va adreçada a l'Ajuntament de Falset a l'atenció del Departament de Governació. Tal i com m'han comunicat, us retorno la multa que em varen posar el dilluns 22 de març a les 19:30. Us tinc que assabentar que jo vaig aparcar a les 17:45 i ho vaig fer seguint el criteri de donar el tomb a la cruïlla del carrer de la Falbar. Us explico, jo vaig entrar a la població i volia aparcar a les línies aquestes en diagonal que hi ha davant de la cooperativa, perquè m'expliquis, no? Llavors jo explico, jo vaig aparcar allà, i llavors resulta que la multa, per ser una mica més clara, la multa està posada a les 19:30, jo vaig aparcar a les 17:45, la multa me la posen a les 19:30 i el text posa per... no respectar una línia blanca. Vale? Llavors, esclar, curiosament, pues, la meva acció va ser que vaig fer aquest tomb, veritat, allà al carrer de la Falbar, i com que estava completament buida aquella zona, doncs vaig aparcar el primer aparcament que hi havia.
Però ho va fer en bateria?
Ho vaig fer en bateria, evidentment, però és que no hi havia cap cotxe. Llavors jo vaig donar el tomb i el primer aparcament que hi ha més a la vora de la cruïlla de la Falbar és on vaig deixar el cotxe. Llavors, evidentment, el cotxe jo, com que després tenia que continuar cap a l'hotel, cap a l'hostal Esport, el vaig deixar amb el morro de cara a l'aparcament municipal, vale? I llavors, bueno, pues, això ho vaig fer a les 5:45, i a les 7:30 em posen la multa, i a 9:45 jo recullo el cotxe i em trobo la multa. Llavors està clar, com que jo, evidentment, no vaig trepitjar cap ratlla, i a sobre el senyor que me la posa a les 7:30, aquest senyor no va veure res, i decideix que jo he travessat per damunt de la ratlla blanca, cosa que probablement hagués fet si no me n'hagués donat compte de que m'era més fàcil aparcar allà que no entrar a dintre del camp d'aparcament, veritat? Però veure-ho així em va semblar que era més còmode per mi. Llavors, evidentment, l'Ajuntament m'han dit que faci un escrit i que retorni la multa, però està clar, llavors dic, la primera sorpresa va venir quan vaig veure una multa que deia que havia trepitjat la ratlla blanca i que vaig deduir que era la que separava les dues direccions del carrer, veritat? Però aquesta multa està posada a les 19:30, o sigui, a les 7:30 de la tarda. Això sí, com que després tenia que continuar cap a les escoles, el vaig enfocar amb el morro de cara a la paret. A la paret vol dir la paret del pàrquing municipal, veritat? Així que per sortir em seria més fàcil. I continuaria sense trepitjar la ratlla blanca. i aquí va venir la segona sorpresa. A l'Ajuntament, una noia que em va atendre, molt amable per cert, em va dir que tenia que haver aparcat de cul. Ah, i on ho posa això? Perquè, és clar, tenia que haver aparcat de cul, si jo aparco de cul, evidentment, amb la direcció de les ratlles, tinc que anar-me'n cap a la gasolinera. Llavors jo el que vaig pensar era aparcar de morro, perquè així tirava una mica enrere i continuava. Atravessava pel carrer de la Falber i tirava amunt, veritat? Bueno, també agrairia, posa la carta, si és possible, que us torneu a estudiar el tema de la ratlla blanca, contínua, a no ser que us vulgueu fer d'or. Perquè mentre jo parlava amb l'Ajuntament van arribar dos estrangers que es van trobar amb la mateixa sorpresa amb la que m'havia trobat jo. És a dir, amb la quantitat de multes que posareu, perquè és normal, quan entres a la població i veus a mà esquerra les ratlles aquestes en diagonal i com que no hi ha cap lletrero que especifiqui com ho tens que fer, doncs lo normal és que travessis i aparquis, veritat. Bueno, vaig fer fotos, aquí també els hi dic, i no he vist enlloc els avisos corresponents a tantes obligacions per a poder aparcar allà correctament segons el vostre criteri, és a dir, el de l'Ajuntament, clar. I això jo, perquè, esclar, això em va indignar molt, perquè és una cosa, evidentment, que és absolutament absurda i no té sentit baix cap punt de vista. Llavors, com que, evidentment, moltíssima gent farà el que aquest senyor, aquest aguasil, va deduir que jo havia fet, això ho fa la gent, i jo probablement també ho faria un altre dia, no va ser aquest el cas, doncs vull avisar a tota la gent de Falset que, evidentment, vagin amb molt de compte. Ara bé, tindria que posar l'Ajuntament a on es té que anar a donar la volta, com es té que fer i si és obligatori per cada cul, perquè quan em van dir que tenia que per cada cul a l'Ajuntament, t'ho juro, t'asseguro que ja no sabia on estava.
D'acord, doncs moltes gràcies, senyora Tomàs, per fer-nos palès aquesta crítica respecte a aquest aparcament.
Gràcies moltes per gràcies. Atendre'm. Ràdio Falset.
Moltes gràcies.
Una abraçada, adéu.
I en tot cas, el comentari és que doncs, jo penso que és on ho pensa molt l'Ajuntament de Falset, perquè aquest tram de carrer Miquel Barceló ha estat com a 15 dies o 3 setmanes o 2 mesos, no sé com,
sí, l'han tallat dos cops,
pintant les ratlles i per tant se suposa que s'ho han de pensar molt bé el que feien, perquè si no, no ho entenc, i el que diu aquesta senyora té tota la raó, no entenc el sistema aquest.
Crec recordar que des de l'Ajuntament ho havíem pensat per això, per tal de que no es creu... trepitges la línia, per això estan enfocats que ara la gasolinera, però és que clar, s'hauria d'assenyalar com s'ha de fer.
Si
la...
tu puges de Mora i veus un lloc per aparcar,
és
que t'hi boques de cara, però de cara. Això, i pegues amb qui sigui, si convé, no?
Exacte, és que és de sentit com un xoc.
El que passa que sí, de fet, han pintat una ratlla contínua,
sí,
que, no pot, que teòricament no es pot travessar, però bueno, si comencem així, a veure, la quantitat de gent que dona el cruce aquí dalt, dona la volta aquí davant de l'escola, o dona la volta davant del taller de l'Enric, diguem...
O aparquen la quartera.
A veure, no ho sé, això l'Ajuntament potser s'hauria de mirar una mica, també.
Però el que és cert és que ha sortit cara aquest aparcament, suposo jo, pel temps de fenya. Veiem, nosaltres, com a grup a l'oposició, ja ens van queixar d'aquest pàrquing. La resposta va ser que, bueno, seguint les directrius de trànsit, no? Que si s'havien de fer cara avall o cara amunt, doncs, bueno, no sé, el que digues. La qüestió és que, veiem, jo particularment penso que un aparcament en un lloc on hi ha un aparcament que es fa servir com a públic al costat mateix, on hi caben gran quantitat de cotxes, no valia la pena l'esforç que ha calgut fer per fer aquest que hi ha la carretera. A part que s'ha hagut de moure la ratlla del mig, s'ha mogut perquè si no t'emportaves els cotxes que estaven aparcats, no? Ara sembla que potser no te'ls emportes, i hi ha l'altre problema de que, clar, si has de cruzar... Jo personalment crec això, que si hi ha un aparcament públic al costat, potser no calia...
Però quan era carretera nacional hi havia discontinua.
Sí, discontinua i aparcament.
Abans era discontinua i ja l'han fet contínua.
Sí.
Més problema.
Un tema aquest del pàrquing de davant del Terpe, que veurem com...
No, és que són coses quotidianes que és el que afecten moltíssim a la gent, i això jo penso que són coses que s'han tenint sempre molt presents, no? I aquests petits detalls són els importants, de fet.
Bueno, perquè caldrà veure quina és la resposta que dona l'Ajuntament. Aquesta entenem que és una de les crítiques que ja se li ha fet. Estarem, doncs, pendents d'aquesta qüestió. Tenim el tema de les nevades mig començat, però em penso que tenim una trucada i tinc, me fa por que no sigui de la, del mateix tema i vulguem marxar quan, quan realment estem tractant, doncs, com deia l'Agustí, un tema d'aquells que val la pena. Bon dia, en què parlem?
Hola, bon dia, sóc la Mercè, del restaurant del Cairat.
Digue'm, Mercè.
La veritat és que us he agafat una miqueta ja al vol de l'eixa de la tertúlia i esteu parlant de les multes. Bueno, una altra queixa.
Digue'm.
D'entre de les meves queixes, doncs, de clients que venen i que tenen dificultat a l'hora de caminar i deixen el cotxe, doncs, bueno, no mal, mal aparcat, potser està prohibit, però... i que a mi m'han arribat a posar multes d'estar amb els gossos a dins, que encara te'n fa gràcia perquè la gent saluda i resulta que què costaria entrar dins a la porta i aguaitar i dir, escolta, d'en qui és aquest cotxe? O que el podeu treure, sisplau. És allò que en un poble tothom ens coneixem i resulta que amb segons què et passen desapercebuts i segons què doncs et fan moltes alegries, no? I en una altra queixa, jo no vaig ser, però també per una altra banda me vaig trobar un noi, no tinc paraules per dir això, no? Però perquè resulta que me va trucar a la porta, en plan molt violent, que jo sí l'havia trucat a l'Ajuntament perquè li posessin la multa. Jo sí que he trucat i m'he queixat a l'Ajuntament. El que passa és que l'Ajuntament sabeu que no coneixen, vull dir, deuen tindre necessitat de calés i per això posen multes, dic jo. I encara em vaig sentir tan violenta, tan malament, perquè em va acusar de tot i amb unes paraules molt poc fines, que vaig dir, bueno, callo i no dic res. Ara estic esperant un ple de l'Ajuntament perquè voldria tornar-ho a queixar, perquè, clar, no serveix de res, les queixes. Cartes, bueno, és igual.
D'acord, doncs, Mercè. Moltes gràcies, doncs, per fer-nos arribar aquest test també, queixes al respecte. La gestió del trànsit rodat de Falset.
Sí, no, sobretot és la gent, que aquí són persones. I crec que com a persones, doncs, pots fer més o menys. Jo tinc una persona, que és el meu company, és el Juli, amb problemes de disminució, i tinc por de deixar el cotxe. Tinc por, perquè resulta que, a més, una targeta de minusvalia només val per un cotxe. Jo en tinc dos. Clar, si ho poso en un cotxe, no és el legal. I per tant tinc por. I em trobo que a vegades he d'anar al metge al dematí o he d'anar acompanyat per una cosa o l'altra i tinc por, no se'n deixa el cotxe. I clar, ell no puc anar jo a buscar-lo al pàrquing. Jo, ell necessita pujar el cotxe allí al davant de casa. M'enteneu? Vull dir que és que tens moltes coses. I parlo jo i parlaries amb 10.000 persones d'això.
D'acord, doncs moltes gràcies, Mercè, per la seva aportació.
Vinga, gràcies. Adéu, noix.
No, jo també et volia comentar, a veure, a mi em sembla molt... no vull defendre l'Ajuntament, ni molt menys, però vull dir que penso que hi ha normes que s'han de complir, ens agradin o no ens agradin, i per tant, en primer lloc, és a dir, a veure, si hi ha normes, jo penso que s'han de complir i s'han de fer complir, això per una banda, no? Això no vol dir que si aquestes normes estan mal fetes i que s'hagin de canviar, i si la gent, que les que són les que han de gaudir d'aquestes normes, perquè ara les normes se fiquen perquè la gent pugui conviure millor. Vull dir, jo penso que hem de tenir clar això, no? És a dir, que la normativa se fa perquè la gent pugui viure, diguem-ne, amb harmonia, o amb la màxima harmonia possible. Si, per tant, si aquesta norma que es posa, doncs, el que crea no és harmonia, sinó que el que crea precisament és problemàtica, doncs el que s'ha de revisar i s'ha de canviar. I penso que queixar-se sí que serveix de res.
Sí.
Sí que serveix de res. Vull dir, jo, la gent que diu que ens queixem no serveix de res. Mentida. Sí que serveix de res. El que passa és que potser no ens n'adonem, però serveix. I, per tant, jo demanaria a la gent que continués queixant-se si creuen que s'han de queixar. Això no vol dir que si es queixen tinguin raó, que és la segona part de la història que dic jo, no? De la mateixa manera que a mi, no a nivell d'Ajuntament, a nivell general, no? A mi m'agrada en aquest país nostre que tenim la mania de la normativa i després no complim aquesta normativa, eh? O no la fem complir, que encara és pitjor,
no?
No la complim ni la fem complir, no? Potser valdria la pena treure normatives i les poques que hi hagi, fer-les complir i complir res. Per a mi, per exemple, jo soc veí de la quartera i a mi me molesta que hi hagi cotxes aparcats, perquè hi ha senyal de prohibit aparcar. Doncs si hi ha cotxes aparcats cada dia, traiem el senyal de prohibit aparcar i aquí jo no em molestaré ja. Jo no em sentiré molest perquè se podrà aparcar. Vull dir, una miqueta d'això, no? Vull dir, jo penso que el que hem de fer tots plegats sempre, des de l'estat espanyol, o des d'Europa, si m'apureu molt, fins a l'Ajuntament, és a dir, aplicar el mínim possible de normes, però aquestes mínimes normes fer-les complir, bàsicament, no? Fer-les complir per tothom.
No, sí, però sí. També cal ressaltar que parlar la gent s'entenen, que a vegades doncs, no costa res de dir aquest cotxe que fa nosa, de qui és, Vull sí, dir però també...
jo amb això tampoc... Mare, això, hi ha gent que no abusa d'aquestes coses.
Bueno.
Perquè hi ha gent que aparca amb el cotxe més al carrer i marxa tranquil. No, és que són 5 minuts i hi ha una cua de 3 cotxes esperant fa 10 minuts o un quart d'hora. A veure, vull dir, penso que en una societat on tothom fos conscient de la resta dels altres... Perfecte, però desgraciadament estem en una ciutat que molta
tothom
gent no pensem en els altres i aleshores abusem. Llavors, per tant, poca normativa, però fem-la complir, res més.
A mi m'ha fet gràcia el comentari de...
Sí, no, anava a dir que estic totalment d'acord amb l'Agustí. Està més clar que l'aigua. Ara, les multes són una manera que té l'administració d'ordenar, perquè si no hi ha manera, la gent no creu. Ara bé, una cosa està clara, dir, quan tu dius que està prohibit aparcar en un lloc i tothom hi aparca i no poses multes, doncs llavors és absurd tindre aquella senyal de prohibició. Llavors, val més que es tregui i dir, no, a partir d'ara deixem aparcar. No,
la regulació està mal feta.
Exacte, vull dir, algú s'ha equivocat o les costums
canvien.
O el dia a dia canvia.
Llavors,
s'ha de ser conseqüent. Vull dir, si tu dius s'ha de complir aquesta norma, l'has de fer complir.
Se veu que aquest tema resulta controvertit perquè tenim una altra trucada. Bon dia, amb qui parlem?
Hola, bon dia,
soc la Noemí.
Aviam, jo volia parlar del tema de les multes. Sí, aviam, jo tinc el garatge al carrer Nou, ¿vale? Al carrer Nou, en teoria, no es pot aparcar. I jo no sé què passa amb aquest carrer, que hi ha partit del Barça, hi ha el que sigui, i tothom aparca aquí. Jo m'he trobat moltes vegades que no he pogut entrar al cotxe. He hagut de trucar als aguasils. Els aguasils, si estan de guàrdia i no són aquí, pues adiós muy buenas. I al final he arribat a la conclusió de que al final aniré a buscar els Mossos. Perquè sempre hi ha els mateixos cotxes aparcats. Els mateixos. I ja pots... canta missa i dir el que vulguis, ficar paperets, sisplau. Si mai jo tinc una emergència, és que mobilitzaré mig poble, perquè és que cada dia passa el mateix. I, a veure, i si està prohibit, està prohibit. És igual si he de deixar algú o anar a buscar amb un altre. Per anar a deixar algú o anar a buscar amb un altre són 5 minuts. Parques al cotxe, baixes, l'agafes al cotxe i el vas a aparcar bé. Perquè si hi ha unes normes en aquest poble és per complir-les. I si et posen una multa, no vagis a l'Ajuntament que te la treguin. Perquè sabent que el carrer Nou no es pot aparcar. Carrer Nou i qualsevol carrer on no es pugui aparcar. Només volia dir això.
D'acord, doncs moltes gràcies, Noemí, per la seva aportació.
Aquest tema dona, eh? Dona de
sí, això. Home, això quan toques el tema a la butxaca a la gent dona molt, sí.
No, i també entenc que hi ha aquesta qüestió de molèstia. No, però
hi ha un tema social important.
Sí, un tema social important, no? I tant.
A mi, reprenent...
I el que em sap greu és això, no? El que ha dit ella, diu. És a dir, és que sempre són els mateixos cotxes.
Sí.
No? Aquest és el problema, no? I segurament que aquests mateixos cotxes sempre són els que menys multes reben, per altra banda, no?
Jo m'ha fet gràcia un comentari de la Mercè, és que és un poble petit i ens coneixem tots. Home, Falset cada vegada és menys petit i si a l'aposta aquesta turística de convertir-la en un actiu turístic, això de que ens coneixem tots, home, no...
Menys ahir, que hi havia el Volta Sevista i hi havia molta gent de fora. Sí. Ah. Michael, tu la vas viure, el Volta Sevista, aquesta, o no? La vas veure o no?
Vaig veure, el que passa, jo la vaig enganxar abans d'ahir, la Fatarella, ja.
Ah, val. No ho deia per aquí, la comarca, si...
Sí, vaig veure moviment de gent, però... Ahir al matí, quan anava a treballar, es vaig enganxar escó. A la tarda, a plegar, vaig haver de passar per aquí Falset, perquè no podia tornar d'escó cap a Cabassers, però, bueno, no... Vaig veure gent, hi havia seguidors, sobretot gent gran. Això sí que me'n vaig adonar, sí. I a totes les corilles va haver trobar Mossos i d'això, no em paraven, però...
Vosaltres no la vau veure, ja?
Sí, hi havia gent. Sí, hi havia, tenia vaig veure moviment, va ser clar, vaig enganxar dos dies voltant. Però bueno.
És el que et passa quan té Moss entre comarques, que sí. Si una competició com aquesta itinerant... Què trobeu, la Volta Ciclista donarà tants rèdits com el Rally? O no, perquè...
No, bé, és que jo no sé, per això li preguntava amb ell, al Michael, abans, no? Vull dir, no sé l'aportació que ha fet la Volta Ciclista a la comarca, o què pot fer, vull dir, suposo que sí, no? Perquè, clar, que un final de tapastiga en un poble de la comarca em sembla que és bueno, un tema prou important, no? El que passa que no sé quina repercussió realment ha tingut i pot tenir del futur, no?
El que veig, s'ha portat d'una manera completament diferent al rally, o sigui, les vies estan obertes, la gent no té raó de queixar de que estic 4 hores o 5 hores sense poder anar a casa o sense poder passar, o sigui, la Volta Ciclista de fet fins a un quart d'hora o 20 minuts abans de que passessin els primers, podies passar per la carretera, que és el que passava abans quan se feia rally aquí també. Començament, mitja hora abans podies passar per la carretera, després vam començar a tallar, o sigui, com que ja no ha causat tanta molèstia per la gent del territori, jo crec que és més bo pel territori que no pas el tema del ral·li.
Les queixes seran poques.
A veure, la repercussió és diferent també, perquè estem parlant de la Volta a Catalunya,
sí,
i el campionat mundial, no? és diferent, de tota manera, tot el que siguin actes d'aquest tipus, que arrosseguen gent, tot és beneficiós, vull dir, això arrossega gent que es queden a dormir...
També va passar el ratll aquest de Salou la Pineda.
Exacte, vull dir, totes aquestes coses són coses que porten gent, evidentment s'ha d'intentar controlar, fer bé, que no es desmarxi, però bueno, tot és positiu.
Rosa, si vols recordar els telèfons, tot i que avui ja...
A veure, si em fan més cas, encara que avui ja han trucat la gent. 977-83-0044 i 977-83-1135. El teniu apuntat en què li manda la nevera. Truqueu, truqueu, que després us vindran ganes de dir coses i llavors ja hem tancat la tertúlia.
Se'ns faran...
És ara el moment de trucar.
Se'ns faran les 2 de la tarda.
Exacte, es faran les 2 i no haureu dit allò que volíeu.
Perquè si xafem el programa del Jordi Perelló, doncs podem tindre una mica de soroll i és el que anem a evitar.
Vinga, cada cosa sempre n'hi ha.
Si em permeteu, fem un canvi, permeteu-me que posi un altre tema damunt de la taula de política local. Aquesta setmana hem conegut que l'Adolf Pellejà, tertulià d'aquesta hora del Vermut, doncs s'ha postulat com a cap de llista a les properes eleccions municipals d'aquí Falset. Estem a més d'un any...
Just un any.
Bueno, van
un
ser
any,
el maig...
Maig, no?
Les darreres van ser el maig. Estem a més d'un any i ja hi comença a haver moviment. No és una mica aviat? O almenys aquesta és la meva òptica? Com ho
sí,
veieu?
Jo crec que és una mica aviat. Suposo que el que passa aquí és que han aprofitat un acte, si va vindre l'Artur Mas, per fer l'anunci aquest, suposo. No, i per posicionar-se una mica i veure què fan els altres, no? Suposo que és més estratègia que altra cosa. Però els partits se mouen ja, vull dir, els partits pensen sempre...
Jo trobo
amb el que pensen.
Jo trobo molt aviat, però bueno, cada partit pot fer el que li sembli, no? Com va anar el de Mas? No en van parlar, no?
No va sortir el tema, no. A veure, tampoc va ser... Senyora Gairal, és que no entenc la qüestió.
No sé, hi va haver gent, no va haver gent, com... On és el local?
Local.
No van estrenar el local.
A la quartera, aquí baix del pas de la quartera.
Aquí baix del pas de la quartera. Sí.
Sembla que tenim una trucada. Bon dia, en què parlem?
Hola, bones tardes.
Digue'm, en què parlem?
Parleu amb la Virgínia del carrer de Dalt.
Digue'm, Virgínia.
Jo ara marxo de tot el tema que esteu parlant, però jo us volia recordar, principalment els que anem a rehabilitació al polideportiu, que avui som us casa la Quimeta i el Jaume Capdevila. Nos donem l'enhorabona, molta felicitat i hasta sempre. D'acord?
Gràcies, Virginia.
Gràcies.
Doncs des d'aquí també felicitem a la Quimeta i al Jaume, que hi ha aquest... que es casen. Doncs avui crec que d'aquí...
Ja està bé que la tertulia entra també, que m'he quedat salsa rosa
alguna,
també, no?
Sí, alguna bona notícia.
No us enganyarem, i la salsa rosa no m'acaba d'agradar, eh?
Home, però tot ajuda a viure,
però, sí, tot una sèrie mai.
Tot ajuda a viure,
Estàvem parlant del política local, estàvem parlant de l'Adolf Pellejà i l'Agustí crec que s'ha quedat amb la paraula a la boca, que si era massa aviat, si era massa tard.
No, si sembla
si
que no deia
tard.
Res.
No, jo no dic res d'aquest tema. No, jo penso que...
No bueno. Sabe, no contesta?
Sí, no, vull dir, em sembla que cada partit té la seva dinàmica de funcionament i que potser a vegades també, és a dir, quan si té poca feina, doncs se prepara el futur, no? Això és com el pagès que, doncs, està acabant i sembla que no faci res de la feina, però no, està preparant la terra, no? No sé res, però està preparant la terra.
Sí, a veure, el tema està en que una campanya d'un any i un mes és una mica llarga. O sigui, no presentar-se tan aviat. Home, com diu l'Agustí, cada partit té la seva política de funcionament interna, però una mica aviat sí que ho crec.
Poden passar moltes coses. Sí. De tota manera, jo no sé si... Bueno, la notícia exactament no l'he llegit, però perquè m'han explicat, no? Perquè no sé on sortia exactament... que em deien que es postula com a cap de llista, el que no entenc és si es postula com a cap de llista de Convergència i Unió, passant a ser de Convergència o continuar sent d'Unió, que és el que no hi acabem d'entendre.
Sí, en cap de la llista de Convergència i Unió. A mi el que em sorprèn és que els grans partits polítics...
Però vull dir, no que canvi de partit. Cap de la llista, però sí, sí. No que canvi d'Unió a Convergència.
Alcaldable.
No, és que la que em van explicar a mi tenien redactat una mica estrany que no s'acabava d'entendre.
No, jo el que us estava dient
és... digital, que em van explicar, un diari digital que no me'n recordo quin era. No sé quin era.
Jo volia fer referència a aquest fet de que aquest anunci tan aviat... Els grans partits funcionen una mica amb la idea aquesta de la campanya permanent. Ja no és allò de que hi hagi campanya, ni precampanya, ni pre-precampanya. sinó que sempre s'està en campanya. Semblava que les eleccions locals, la cosa, aquesta idea, doncs, quedaven... O sigui, no hi era, però home, resulta que sí.
Home, és que, a més a més, vale, jo penso que sobre ell penso que és una gran una mica una incongruència, perquè, clar, és a més, a la tardor hi ha eleccions al Parlament, i per tant, vale, per plantejar ara les municipals, quan abans hi ha les eleccions teòricament més importants a nivell de país, em sembla una miqueta allò de disparar fora de la diana, no? Però bueno, a veure, jo penso que això és el de menys, jo penso que és el de menys, no? És el de menys, que cada partit a nivell local té la seva dinàmica i per tant no cal dir res. El que passa és que a nivell global, de partit de... És això, no? De, ara penso que hem d'anar a preparar les del Parlament.
Primera cosa i després una altra.
Exactament, sí, i normalment a mig any les municipals se preparen bé, diguem-ne, no? Perquè la gent del poble coneix la gent, vull dir, no, tampoc no cal donar a conèixer un candidat per a qui és, què fa, què deixa de fer, sinó que a nivell local, del que estem parlant nosaltres, del nostre, la gent no cal postular, i quan se postula ja sabem qui és i ja sabem quasi tot el currículum, i per tant poca cosa nova ens descobrirà, no?
No, jo ho veig una miqueta com el Fede ha dit abans, jo crec que és una estratègia, això. És com una estratègia de dir nosaltres ja el tenim i veure qui pica ara. Vull dir, ho veig com una mica com un plantejament de dir veure qui belluga, doncs, eh?
Sí, perquè realment les eleccions autonòmiques condicionen molt. Si van abans de les municipals, condicionen molt. A més, aquestes autonòmiques que han començat amb unes estadístiques que estan fent canviar moltes coses, o sigui que ningú sap exactament el que passarà i del que passi pot fer canviar molt les coses, no? A nivell municipal, també.
Fer tot el tema dels sondejos, de les enquestes, la gent trobeu que les enquestes són fidedignes amb aquestes alçades? O sigui, quan encara falta alguns mesos, reflexen la veritat?
Jo penso que, desgraciadament, com que estem tan mediatitzats pels mitjans de comunicació i per institucions també, és a dir, quan te donen una enquesta, segons qui te l'ha fet i qui te la diu, allò ho has de reduir o ho has d'augmentar, és a dir, per entendre'ns, un partit, un diari que sigui més aviat, diguem-ne, de tendència esquerra, per entendre'ns, tendència, perquè avui en dia això de diaris d'esquerra no n'hi ha, en tot cas hi ha tendències, te diu que si es guanyaran vots i els de Convergents n'hi perdran, en canvi, si agafes la mateixa enquesta, agafes un diari de tendència més aviat de dretes, aquí sí que n'hi ha uns quants, la lectura que fan és el contrari, no? I tu com a lector al final no saps quina mata, no? No saps quina mata, i al final optes per no fer-ne cas, no? Que és la millor opció que hi ha.
Home, jo penso que
fa cosa d'un mes, és que curiosament fa cosa d'un mes, jo això de les enquestes del CIS famoses, jo sempre pensava, i això en qui ho deuen preguntar, i l'altre dia fa un mes van vindre a casa meva, personalment.
Existeixen,
eh? Una persona del CIS, no? Que, escolta, estem fent una enquesta de... I va, passi, i t'ha encantat. Va ser a la taula i va estar parlant 10 minuts, però clar, a veure, de la manera que feia l'enquesta, vaig entendre moltes coses, perquè clar, això no cal, bon, va ser una miqueta com a molt lleuger, molt planer, i segons la tendència del que volia l'enquestadora, no? Això que va implantar, no, que a veure, això no, però ella ja ho donava per fet tot, ja, tot. O sigui, les creuetes te les posava ella al davant sense que tu poguessis dir sí o no, no? T'havies d'enfadar amb ella i dir, no, això posa-m'ho aquí, sisplau, a veure, si no... per tant, vull dir, si abans hi creia poc, ara encara hi crec menys.
O sigui, el fet de veure'ls...
De veritat que sempre vaig pensant, no, això del CIS, qui fa aquestes enquestes? En qui li deuen preguntar? Perquè jo no he vist mai cap. I bum, l'altre dia van aparèixer.
Ara pots estar tranquil.
Existeixen.
A vegades també et truquen a casa, eh? A vegades també et truquen.
És que el telèfon ja és un altre tema.
Però...
Que també m'ha dit parlar.
Jo el que volia dir sobre les enquestes era que... Les enquestes no són la clau del secret del món, és evident. El que sí que passa és que crec que les enquestes reflexen una tendència en aquell moment determinat. Evidentment, estem parlant d'una enquesta d'ara, d'aquí les eleccions passaran uns mesos i poden passar moltes coses també, no? En aquest moment determinat les enquestes reflexen una tendència que suposo que hi ha ara, no? Majoritàriament. Però clar, això es pot trencar perquè depèn dels esdeveniments que vagin passant. aprofitem, per exemple, si algú vol fer canviar la tendència, podem reclamar que ens donin calés pel mal de la neu, i així potser la gent canviarà la tendència en aquesta zona, no? Vull dir, que poden passar moltes coses i això de la neu potser va en aquest sentit, no? També, uh-huh. Entre altres coses.
És una lectura. Michael, volies afegir alguna cosa?
No, a veure, que primera, que jo que veig que cada cop hi ha més, la gent està més desenganyada també amb el tema de les eleccions, sobretot aquelles que no t'afecten de prop. O sigui, aquí encara hi ha una participació molt alta en aquesta comarca, les eleccions municipals, i a partir d'aquí la gent cada cop va votar menys, així de clar. No ho sé, o sigui, això potser s'haurien de fer mirar tots els partits, ja, no?
Els partits i la gent.
I la gent, sí, la gent també.
Jo, de veritat, a mi me fa por, perquè jo sóc crític, amb els polítics, sóc crític, i més, després d'haver-ho sigut, encara més crític sóc, no? Però vull dir que l'alternativa als partits polítics me fa por. M'entens? I aleshores, quan critiquem els polítics, que els hem de criticar, quan fan unes coses malament, els hem de dir que ho facin millor. El que no podem dir és que passem de la política, perquè jo repeteixo, l'alternativa als partits polítics a mi, personalment, me fa molta, molta, molta por. I, desgraciadament, la tendència actual és a eliminar els partits polítics per a posar, una altra vegada, autòcrates. És a dir, dictadors, per entendre'ns. I a Itàlia en tenim un exemple, i bé, i a França quasi, i en fi. Per tant, quan parlem de la política, jo sempre intento criticar els polítics que ho fan malament, s'ha de canviar la manera de fer política, però no m'interessa la política, no aniré a votar, perquè l'alternativa a no votar és no votar mai.
No votar mai.
I clar, sí que l'abstenció...
Això no pot ser, ja.
M'entens? És a dir, jo estic d'acord amb l'abstenció, és una altra manera de dir que no. Però, clar, quan el 20% vota i decideix per els altres 80% que no han votat, ens ho fem mirar tots plegats, Ens ho fem mirar tots plegats. I, evidentment, els partits polítics han d'escoltar la gent i han d'intentar canviar dinàmiques. I la gent ha d'estar alerta. Però no podem deixar de creure en la política. Perquè si no, repeteixo, me fa por l'alternativa. Mhm.
El que sí està clar, seguint el fil de l'Agustí, és que potser allò que diuen que en realitat quan votes no decideixes un govern, però sí que decideixes canviar moltes vegades. Llavors això és important, castigar un govern o castigar un partit o un grup de partits, sí que es fa, s'aconsegueix canviar govern, no? Llavors, per tant, això és important. En aquest sentit també s'està parlant molt de que l'extrema dreta està pujant en percentatges a tota Europa, no? Fruit, suposo, del desencant aquest que diem, de l'allunyament dels polítics, de la gent del carrer, i també pues, per una situació de crisi econòmica molt gran, no?, que tenim a tota Europa, no? Per això és encara més perillós el que la gent abandoni i ho deixi tot, de
dir, pues,
feu el que vulgueu, no? Perquè llavors és pitjor.
És que jo tinc molta por
del passat.
Tinc molta por de les persones que es pensen que són salvadores d'alguna cosa o altra. I els Messies, ho sento molt, no crec en els Messies, no? I ara continuen sortint, no? Ens continuen sortint, no? I, per exemple, no sé, com a exemple, per treure una miqueta el president del Barça, que ell se pensi que ell pugui canviar la dinàmica d'un país,
sí.
A mi em fa molta por, de veritat, Me fa moltíssima por que una persona pugui pensar que per ella mateixa canviï la dinàmica d'un país. Ui! Malament si he de canviar el país la dinàmica per una sola persona, Malament ens ratllenem. Les dinàmiques d'un país la canvien perquè el país vol canviar-les.
Sort que ara té feina.
Sí, però em penso que se li acaba el juny.
Sí, sí, no, per això, no, però
per això.
Té feina, vull dir que té cacau, perquè ara una, ara l'altra, sí. Entren, ara surten.
Ah, sí, bé, clar.
Se vol anar arreglat.
El que vol fer el Barça, que és a dir, els meus, nomenar el seu successor, bé, jo com a soci del Barça estic molt enfadat, perquè jo vull nomenar, vull votar el president que em sembli a mi, no que vulgui el president que marxa. M'explico? Vull dir, malament dels Messies, de les persones salvadores d'un país o d'una entitat, no? Això passa mateix amb l'entitat.
Ell ho vol passar com una herència.
Malament aquelles persones que pensen que elles són l'entitat i que elles són els que decideixen i si no, aquella entitat se'n va a l'aire. No, això no existeix. Això no existeix. I hi ha gent que s'ho creu encara, però els altres em diuen, no, això no existeix. Vull dir, qualsevol entitat sobreviurà a qualsevol persona. I un país sobreviurà a qualsevol persona. I una idea sobreviurà a qualsevol persona. No? Jo, per exemple, no sé, quan parlem a l'escola, parlem de la monarquia i la república, algú diu, doncs mira, podríem matar el rei i s'acaba la monarquia. Dic, no, és que el problema de la monarquia no és que es mata el rei i s'acaba la monarquia. No, no, vull dir, clar, m'entens.
Porto el rei, viva el rei.
No, però m'enteneu, és a dir, no és això, vull dir, no és això. Vull dir, la monarquia és molt més que un rei. És molt més que un rei, és molt més que la persona que la representa, no? Doncs això és el mateix, no? Vull dir, ara, no, al segle XXI, malament aquells que creuen que una persona pot salvar un país, una pàtria, una entitat, res, un poble o un no sé què, malament rai.
Però també hi ha una demanda important de lideratge.
Oh, aquí està el problema. Aquí està el problema.
Perquè sí, 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 d'acord.
Sí, 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 una falta de carisma, falta, lideratge.
Però se surten, perquè hi ha gent que el reclama, ja, ja. Aquí està la meva queixa. No que surtin els líders, que hi ha gent que reclami líders.
I gent que faci el pas, trobo que n'hi ha. Que en la situació actual siguin capaços de dir pues jo faré el pas endavant, a part del Jan Laporta, que sembla que hagi volgut fer el pas.
No ho sé,
No ho sé. Bueno, és el que no ve a és perillós. Perquè quan un dona el pas, a part dels partits, és que detrás hi ha moltes altres coses, vale? I dins dels partits tenen uns aparells molt, molt complexes que és difícil que surti algú perquè necessita l'ajuda de tal.
A mi no m'agrada, a mi la dinàmica de partits no m'agrada. Perquè és molt tancada i molt encaixonada i molt poc democràtica. Però el que deia abans, vull dir, intentem canviar les dinàmiques de partits des de dintre, i que la gent se n'adoni que, per exemple, en qüestions de lleis, per exemple, els partits algun dia se n'han de donar que hi ha lleis que són de país, no són de partits. Hi ha coses que són de país. I no poden posar, perquè tu dius això, doncs jo estic d'acord. No, home, no fotem. Hi ha coses que estan per damunt de les idees polítiques. I que està, és el país, o és l'entitat, o és el poble. Vull dir, m'és igual a l'escala, no? M'és igual a l'escala. Però s'han de posar d'acord amb una sèrie de coses que són primordials. I després hi ha les petites diferències ideològiques, les petites diferències de partit, programàtiques, etc. Però hi ha coses... Si tothom s'estima el poble, si tothom s'estima l'entitat, si tothom s'estima el país, doncs home, hi ha una sèrie de coses que són per tots iguals.
Jo crec que aquest que estàs dient és una de les fonamentals,
I no ho veieu?
Dins dels partits.
Ara no ho veieu.
No, gent, en absolut, al contrari.
Existeix això, al contrari. Si jo dic blanc, doncs ràpid, l'altre negre, ni que no sàpiga què he dit.
Només per portar la contrària.
Exacte, només per portar la contrària.
Que nosaltres, o sigui, nosaltres com a ciutadans, hem de reclamar als partits i hem de reclamar a la gent que està a partits que intentin tombar aquesta dinàmica, no? Canviar-la. Ja dic, feu lleis de països, sisplau. L'altre dia, dissabte passat, hi havia aquí una tertúlia sobre ensenyament. A un país que en 10 anys ha fet 4 lleis d'educació, no podem anar enlloc, perquè l'educació és un tema de país, no és un tema de partits d'esquerres o de dretes o de centres o d'extrema esquerra, és a dir, és un tema de país, i per tant no podem jugar amb l'educació del país. I no pot ser que en 10 anys s'hi facin 4 lleis d'educació quan en qualsevol país civilitzat s'hi fa una llei d'educació i dura com a mínim dura 15 anys. I després es revisa.
Exacte, per saber com va.
I se revisa. Però, home, no podem demanar res a l'educació si en 10 anys canviem 4 vegades la llei. No fotem. Vull dir, això no és seriós. I això s'havia de dir als partits polítics. Això no és seriós. Canvieu la dinàmica, sisplau, canvieu-la. Però que la canviïn els partits. Perquè, si no, l'alternativa...
Clar, el que veig és una altra cosa, que els partits en si, últimament, o fa molts anys o bastants anys, que més aviat que fer polítiques lògiques i d'això, el que fan és a fotre l'altre. Clar, el que no pots fer tu és política, o sigui, que la teva política se basi, és igual que el partit que sigui, se basi en criticar les polítiques dels altres partits. El que has de fer tu és presentar unes propostes serioses, no, treballar-te-les, i doncs nosaltres doncs, hi haurà aquell que li semblarà millor, hi haurà aquell que li semblarà pitjor, però el que no pot basar la teva política és en criticar completament, criticar, o sigui, ja sistemàticament les propostes dels altres. És il·lògic, no és una manera il·lògica de funcionar, la veritat.
Sí. Jo estic d'acord amb tu, Michael, en aquest sentit. És a dir, hem de fer que la gent faci polítiques en plan positiu, és a dir, polítiques positives i no polítiques negatives, és a dir, polítiques per a construir, perquè destruir és molt fàcil. I hem de construir.
Sembla que tenim una trucada. Bon dia, amb què parlem?
I ara vull que bon dia, bé, bon contenta va. Estic.
Hola, bon dia.
Amb què parlem?
Amb la Pilar.
Digui'm, Pilar.
Sí, bueno, ara jo m'entraré a la política d'Amèrica. Bueno, el que us sembla això del pare com a de lo que ha fet amb la Seguretat Social, vull dir, bueno, no estan dins de la Seguretat Social. Encara. Però almenys, doncs, ja poden entrar una mica, no? A les mútues o això. Perquè... podem dir que avui dia no hi ha ningú ric i ningú es pot pagar un tractament oncològic. a Amèrica i allà en sigui. Amb això sí que nosaltres aquí hem estat de sort, les coses com siguin. I que això ha estat, de què us sembla d'altres? Bueno, res més, res més.
Gràcies, Pilar.
Res.
Llança'm aquesta pregunta. Arriba l'Obama, presenta la reforma sanitària, li costa...
Li ha costat el seu,
pobre. Li costa el seu i no és...
No és la seva.
I no és la,
no
seva.
És la seva, però bueno, això, però bueno, aquí a Catalunya això ja sabem que és que presentis un projecte i després li passin el ribot. Són coses que passen.
Jo penso que els Estats Units tenen el problema de la doble moral que sempre tenen ells. No? Ells sempre treballen en doble morals. No? Per una banda, la llibertat absoluta, però per altra banda, doncs, aquesta llibertat la pagues, no? La pagues. Aleshores, una miqueta, doncs, aquí, i ara estem... Bé, jo penso que la seguretat social, en aquest cas, no? Estem parlant de la seguretat social. Bé, en aquest país nostre, també és una meravella. És una meravella. Sí, sí, sí. I, per exemple, trobo molt bé, per exemple, que cada vegada que et facin una operació, no sé què, te donin la factura. Això ha costat 15.000 euros, que ho sàpiguis. No ho pagaràs, però ha costat 15.000 euros. Que aquests 15.000 euros surten de la butxaca de tots els contribuents. Vull dir, penso que això és una cosa que hem de tenir sempre molt present.
Home, jo
no?
Penso que un pas endavant, si ho és.
Sí,
és el primer pas.
Realment és un pas.
És un pas.
Només és un pas. No és la solució, però és un pas que convenia fer i algú l'havia de fer, no? Per poder continuar a partir d'aquí.
Perquè l'Amèrica de sempre és l'Amèrica rica, clar. I l'Amèrica rica no fa falta, no té una falta d'escola social. Però clar, a l'Amèrica rica hi ha molts pobres també.
Exacte, n'hi ha tants de pobres.
Hi ha molts pobres a l'Amèrica rica.
L'altra cara del somni americà.
Però clar, aquests, com sempre, s'han intentat amagar. Fins que arriba un punt que, clar, és a dir, hi ha coses que no es poden amagar i al final, o sigui, allò que poses la merda sota l'escombra, fot l'alfombra, però clar, al final hi ha una muntanya de sota que dius, bueno, això no es pot amagar més, no? I per tant, això és una miqueta un petit remei per intentar començar a pal·liar aquest tema, però crec, jo penso que estem, jo suposo que aquí les mútues sanitàries, les farmacèutiques, això han apretat moltíssim.
Asseguradores.
Asseguradores, han apretat moltíssim perquè això no estigui d'endavant. Vull dir, aquí hi ha pressions econòmiques bestials, més que polítiques.
Allà la cultura del lobby està a l'ordre del dia. Aquí, em fa molta gràcia perquè també existeix, però sembla, és més a l'ombra.
Però està pujant. I llavors aquí, ara que he dit l'Agustí això del tema de la seguretat social, que clar, no podem comparar la que tenim aquí amb aquell sucedani que comencen a tindre allà, no? Ni comparació, és molt millor. Però, al tanto, perquè la seguretat social ens està perillant, perquè estem privatitzant segons què, estem fent segons quines pràctiques que no són el que hauríem de fer. I llavors, i en temps de crisi, jo crec que és quan principalment s'ha de protegir el tema de la seguretat social i el tema de l'educació. Perquè a partir d'aquí podem tirar endavant. Però si això ens falla, d'aquí no en sortim, vale? I llavors això és important.
Doncs mira, aquesta setmana el Departament d'Educació ha publicitat que tancaran 15 instituts.
15 instituts.
I dius, bé, per què? I a més, quina és la raó? La raó és que és un institut petit i doncs treballa massa bé, vaja, treballa massa bé perquè és més petit. Fa falta més gent, perquè si no és rentable, no?
Bueno, tampoc han vist els números de què costarà desplaçar aquells xiquets que vagin a estudiar a un altre lloc.
Però m'entens, vull dir, clar, tu dius això, que tens tota la raó, però per altra banda la política que es porta va amb direcció oposada, no?
Precisament nosaltres que ara estem en un territori que s'ha batallat i molt per a reobrir escoles que feia anys que estaven tancades, s'han aconseguit reobrir perquè hi havia un mínim d'alumnes que s'havien perdut i doncs hi ha hagut escoles que s'han aglutinat dos o tres pobles i han reobert una escola dels tres pobles. Ara que diguin que van a tancar instituts, no sé, és contraproduent a l'ensenyament, la veritat.
Jo estic amb el Fede en la qüestió de quan es va parlar dels estímuls per superar la crisi, jo esperava que un dels punts forts seria reforçar l'educació. I no, al contrari, en vez d'invertir en educació, que clar, jo entenc que...
Però és que a més s'inverteix d'una manera bastant, perdoneu-me, poca solta. Perquè, per exemple, a veure... Sí, no, és veritat. A veure, jo només donaré un exemple. El tema dels ordinadors a les aules.
Sí.
A veure, una cosa més bèstia i animal i poc parlada i poc aprofundida que per decret me sembla una cosa fora de lloc. Llavors, clar, els números d'inversió sortiran molt alts, però clar, en què? En què hem invertit en educació? En ordinadors, pels alumnes, no sé què?
I a part hauran hagut de pagar els llibres. Vull dir que... Mentre l'ordinador no, clar, són coses que són...
Jo, de veritat,
realment no...
Són coses que no es poden fer així.
No n'hi ha prou amb els números, moltes vegades. S'ha d'invertir, però després s'ha d'invertir amb coneixement i amb cautela, no? No podem dir, vinga, tots els alumnes de 5è de Catalunya tindran un ordinador.
escolta'm, a veure, ja n'hem parlat amb els pares, ja n'hem parlat amb els mestres, ja n'hem parlat amb tothom perquè tothom això ho vegi bé, estigui d'acord. No s'ha parlat, decret o llei ja està.
No, a veure, jo, una implantació on necessites uns sistemes de treball, canvien molt els sistemes de treball, no té cap lògica. O sigui, començau a preparar, escolta, que d'aquí 5 anys, d'aquí 6 anys començarem a treballar això, a veure el que li sembla a la gent, però de cop posar l'ordinador a les aules, a mi me va semblar un disbarat, però bueno.
I pedagògicament té sentit? Veure, jo no sé, per això pregunto, veure,
jo penso que pot ser, veure, jo no dic que sigui dolent, a veure, però el problema no és, com totes les coses, és a dir, veure, el mòbil, quan va començar el mòbil, tothom volia el mòbil i tothom utilitzava el mòbil per tot arreu. Quan la gent està saturada de mòbil, la gent comença ja a no voler mòbil, a reduir-lo, a tancar certes horaris, tancar el mòbil perquè no em molestin. I jo amb els ordinadors a l'escola passava el mateix, perquè tota la vida ha passat el mateix. Jo me'n recordo fa 20 anys, o 25, quan estava de mestre a la Virella i el Michael era alumne meu, per exemple, doncs, a veure...
Era un bon alumne?
Sí.
Molt bo.
És a dir, a veure, jo plantejava, és a dir, quan llavors començàvem a fer diapositives, i llavors semblava la nova mas de l'educació.
Era molt moderna, llavors.
Vale? Pues que allò va durar 2 anys, i quan ja començaves a dominar el tema de les diapositives, te va sortir el vídeo. Bueno, el vídeo, ui, el vídeo, la panacea de l'educació, el vídeo. Va durar 3 anys més i s'acaba i va començar els primers programes d'ordinadors. Sí. I tu, com a mestre, vas d'aquí cap allà dient, bueno, què és el millor? Perquè, clar, cada any me canvien el sistema. I jo penso que amb els ordinadors passaria el mateix. Ara, com que està de moda els ordinadors, vinga, tot amb ordinadors. D'aquí 4 anys, quan la gent ja estigui saturada d'ordinadors, l'ordinador serà una eina més, interessant, bona, però no serà l'única, ni la millor. Serà una més.
Mm-hmm. És que pitjor que això és de dir... hem d'entendre que són eines. Clar. La gent no entén que són eines. Clar. Per treballar, no una finalitat. No? Jo me'n recordo, quan era petit, abans de les filmines, era quan hi havia la televisió que va sortir, jo recordo que fent un programa educatiu al dematí, que potser mos el posaven, la tele en blanc i negre, que hi havia una a tot el col·legi, no? Jo sempre he pensat que la tele i la ràdio són elements molt educatius que mai s'han aprofitat. Vull dir, quan va començar vam dir, coi, en aquell temps se feien teleclubs i aquestes coses, que a Canàries encara n'hi ha de teleclubs. I no s'ha aprofitat mai. Quan és un element educatiu tremendament important, tremendament. Però no hi ha hagut un pla per estudiar, per planificar, etc. Llavors, per tant, no s'ha fet servir mai.
No dona temps. No, la tècnica no dona temps. Si tu vols seguir la tècnica no et permet aprofundir-la.
Bueno, però a part, vull dir, a veure, el que no pots fer és implantar però, sense clar, estudiar.
És el que deia abans jo.
Estudiem-ho al mateix temps, no ho fem tota l'hora, però... perquè si no...
Bueno, senyors, no haurem de veure si fem la tele i la ràdio més pedagògiques, però avui se'ns ha acabat el temps.
Aquí com... ho intentem, fer una mica de pedagogia.
Sempre. Agraeixo molt a Rosa Gairal, a l'Agustí Massí, pel Fede Cortés, amb la Queixel Wood, la seva participació des de Ràdio Falset, i també a la Pilar, a la Mercè, a la Noemí i a la Virgínia, per la seva protecció per telèfon.
Han trucat dones, ja li deia a l'Agustí ara, jo.
Home, sí, em sembla bé, que truquin.
No, ja està bé.
I tant.
No, però a veure, si fem com el Parlament, hi ha d'haver meitat i meitat.
Jo ho deixem per un altre dia. La setmana vinent en tenim festa, o sigui que tornarem ja la segona setmana d'abril, 15 dies. Gràcies per la seva atenció, el control tècnic que hem tingut a l'Ivan. Que passeu un bon cap de setmana, i els que tinguin festa Setmana Santa, doncs bona festa. Adeu.